preu del petroli hagi patit una forta baixada, passat de 110 dòlars ahir a 95 avui, mentre que les borses europees estan pujant en aquesta hora de forma notable. I d'així arribem a les 12:04, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 8 d'abril i avui començarem el programa parlant del sector hoteler i de com preparar la temporada aquí a les Pitiuses. En parlarem amb Alicia Reina, que és la presidenta de Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel, ara en uns minutets. I a continuació obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Niven Llarza per parlar avui de aus. I com fem els dimecres, prendrem la temperatura de l'actualitat amb l'entrevista que ha fet aquesta setmana la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I tenim en Pablo Morgantí al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05 abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Ivonne, per variar una mica, l'actualitat ens porta fins a Madrid, perquè la mesa del Senat ha inclòs a l'ordre del dia d'avui debatre si es tramitarà de manera directa i en lectura única la reforma de la Constitució espanyola per aconseguir un senador propi per Formentera.
Sí, així és, Laura. De fet, en aquests precisos moments el ple del Senat està en marxa i aquest és un dels punts a discutir avui. La qüestió és votar a favor de la reforma de l'article 69.3 de la Constitució per tal que Formentera tingui aquest senador propi i no l'hagi de compartir amb Eivissa i cada illa tingui el seu propi senador. Una dualitat que en aquests moments recau sobre Juanjo Ferrer, senador ara de les dues illes. Avui el que es debat és la forma de tramitar-ho i més endavant es votarà ja el fons de la qüestió.
I d'on estarem pendents en les pròximes setmanes i durant el dia d'avui, evidentment. I mira, just avui, que demà tenim debat a Formentera, així que serà una de les qüestions que posarem damunt la taula. I tant. I aquest estiu, més notícies. Una setantena d'agents seran clau per millorar la seguretat de residents i turistes a Sant Antoni de Portmany, que estaran a càrrec del nou cap de la policia local, Tomàs Monzó.
Sí, van presentar ahir el nou cap de la policia local i seran un total de 69 agents, exactament, una desena dels quals són nous, i 120 càmeres de videovigilància també noves hauran d'ajudar al nou cap policial, Tomàs Monzó, que té 39 anys i 10 anys d'experiència en el cos, tot per millorar la percepció de la seguretat a Sant Antoni.
Planificaremos un verano acorde a la misma línea que hemos hecho siempre y decidir si vamos a activar las unidades, por ejemplo, la de playas, la unidad que se llamaba GAP, de Seguridad Ciudadana, aquí en el municipio. Y una vez decidido esto, organizar los recursos que tenemos policiales.
Les 120 càmeres de videovigilància s'instal·laran abans de l'estiu, 65 d'aquestes, a punts nous on fins ara no n'hi havia.
I cop contra el crim internacional a Eivissa. Obrim pàgina de successos perquè la Guàrdia Civil i la policia alemanya han arrestat el principal sospitós d'una xarxa d'estafa i evasió fiscal a l'illa d'Eivissa.
Sí, efectivament, el detingut és un home de 62 anys que liderava presumptament un entramat empresarial que hauria defraudat més de 10 milions i mig d'euros en 6 països europeus. Durant l'operació executada en nom de les autoritats alemanyes, el principal sospitós i un presumpte còmplice han estat detinguts a Espanya i Alemanya, respectivament. Durant dos escorcolls a Eivissa s'han confiscat 186.000 euros en efectiu, a més de joies i rellotges de luxe, així com altres dispositius electrònics, i ha estat a l'illa d'Eivissa on s'ha detingut el suposat líder de la trama. L'operació també s'ha tancat amb escorcolls simultanis a Alemanya, Àustria i Suïssa.
I de fet, no deixem la crònica policial, Ivonne, perquè la policia local de Sant Josep ha localitzat un vehicle robat al qual hi havien canviat la matrícula i el número d'identificació. El turisme d'alta gamma està transportat al depòsit municipal.
Sí, segons ha informat la policia local en les seves xarxes socials, durant la darrera setmana els agents han detectat també dos permisos de conduir britànics falsos, un altre paraguaià també fals i altre permís fals d'origen romanès. A més, han localitzat un vehicle que duia una matrícula britànica també falsa.
I canviem ara de qüestió perquè dins del marc del Festival Sant Josep es Foto, ahir vespre els fotògrafs David Arquimbau, Cristian Coll i Enric Calafell van presentar els seus fotollibres en el certamen Fotollibre Express.
Sí, Arquimbau va presentar Sant Lluís no és Missouri, una obra a favor de la preservació dels gestos, les tradicions i els costums de la identitat del municipi menorquí de Sant Lluís. Coll va parlar sobre Camins, una mirada fotogràfica que comença a l'illa de Lesbos i acompanya les persones migrants des de Grècia fins a Sèrbia, on paradoxalment ell va acabar el seu viatge per no tenir permís per passar la frontera. I finalment, Enric Calafell va presentar en Madagascar un viatge fotogràfic per aquesta illa i els seus habitants que va fer l'any 2022.
Idò, ho deixem aquí, Ivonne. Moltíssimes gràcies. Després t'escoltam.
Fins després.
I ara, quan són les 12:10, com dèiem, començant parlant del sector hoteler. Sí, avui començant parlant de turisme perquè just fa dos dies, els dilluns, donàvem ja per acabada de manera oficial la Setmana Santa i això significa que ha començat la temporada 2026. Per això avui volem fer balanç de com ha anat aquest inici aquí a Ses Pitiuses i tenim el plaer que ens acompanyi aquí a l'estudi Alicia Reina, que és la presidenta Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Moltíssimes gràcies per haver tornat. Un plaer, com sempre. Sí, sí. Quin balanç podem fer, Ido, d'aquest inici de la temporada turística per sector hoteler, concretament?
Bueno, el inicio de la temporada, perdona que tú os diga así, pero que sí, bueno, así no me atascaré tan. El inicio de la temporada es muy, muy similar al del año anterior. Tenemos un patrón de comportamiento bastante parecido al del año 2025. En este caso incluso coinciden el hecho de que la fecha de inicio de la Semana Santa está un poco alejada de la fecha natural de inicio de la temporada, que suele ser a principios de mayo. Esto, pues, evidentemente influencia y tiene una influencia bastante importante porque es un elemento que se tiene en cuenta a la hora de decidir la fecha de apertura de los establecimientos, porque luego cuando está muy alejada, luego pues hay ese valle, los picos cuando es Semana Santa, valle que te quedas con ocupaciones por debajo de lo que te gustaría y luego vuelves a recuperar pues a principios mediados de mayo. Con lo cual estamos en números muy parecidos, la planta hotelera que ha abierto aproximadamente es de alrededor de un 40% de los hoteles. La demanda es muy parecida a la del año pasado, con lo cual se ha absorbido a través de esta, bueno, y hemos visto estas ocupaciones. Y luego, pues nada, la reactivación real de la temporada va a surgir en su fecha natural, que es a principios de mayo. Y bueno, estamos viendo que algunos compañeros en mayo pues están teniendo, como cada año, los mayos son complicados, es temporada baja, son complicados de conseguir buenas ocupaciones, pero en general hay optimismo y pensamos que va a ser no solamente una buena temporada, como siempre es que hay esa tendencia que la temporada o la rentabilidad principal de la temporada se concentre en los meses de julio y agosto, esa tendencia se va a mantener, pero bueno, muchos estamos intentando espaciar el turismo a los meses que no son temporada tan alta y bueno, algunos estamos consiguiendo pues mejorar números del mayo del año anterior e incluso del octubre del año anterior y en general hay optimismo, pero sin dejar y sin perder de vista pues esa incertidumbre que bueno, que es una constante en nuestro sector y más con el escenario bélico internacional que estamos teniendo sobre la mesa, con lo cual esa incertidumbre está allí, que no solamente afecta a ese escenario bélico, sino también a la subida de costes en cuanto a petróleo, en cuanto a viajes. Entonces los viajeros pues van a tener que rascarse más el bolsillo porque pues viajar va a ser más caro porque el petróleo pues está en estos momentos para algunos inaccesible. Y claro, la democratización, que era una asignatura que también la teníamos bastante por mano, la democratización del turismo, pues este año pues no vamos a, no se va a poder viajar todo lo que queríamos o toda la gente que quisiese, ¿no? Sino que nos vamos a encontrar que hay un incremento de costes y, bueno, eso es así, lo tenemos que asumir.
De fet, ha posat damunt la taula aquest percentatge d'establiments que han obert en aquesta Setmana Santa, que ha estat del 40%. ¿Es así? Uh-huh,
aproximadamente. Hay, bueno, sé que bailan y hay gente que, bueno, la federación hablaba de un 70, luego yo, a ver, con lo que he estado averiguando y los números que tenemos en la asociación, la planta hotelera que ha abierto es alrededor de un 40%. Sí que es verdad que para depurar estos datos, pues ahora es muy pronto, como digo, porque acabamos de terminar la Semana Santa y quizás con un poquito más de tiempo podamos tener unos datos más fieles a la realidad.
I aquesta xifra respecte a anys anteriors està també en sintonia, aquest 40% aproximadament d'una planta hotelera que obri per Setmana Santa. La tendència és a que obrin més establiments o està la cosa bastant estable?
Està bastant estable, muy parecido a los números del año pasado, también muy parecido al modelo o la tendencia a la que queremos encaminar nuestro sector, ¿no? Es menos rotación, o sea, menos número de turistas, pero mayor volumen o más peso en margen, ¿no? Que paguen más, aunque para no castigar tanto pues la isla con la temida, ¿no?, masificación de la que habla mucha gente, pues vamos a intentar cambiar el modelo para que con menos turistas hacer más dinero y con lo cual intentar que sea pues todo equilibrado y sostenible, ¿no? Y esta es un poco la tendencia, que también va en contra de la democratización del turismo, pero bueno, habrá que llegar a un equilibrio, ¿no?
De fet, hem posat la paraula tendència en un parell d'ocasions en aquesta taula durant la conversa i després li preguntaré per altres tendències, però li volia demanar pel personal, com podem dir que comença la temporada pel que fa a les plantilles?
A ver, el personal este año, nos estamos dando cuenta, hay muchos compañeros, lo estamos notando, que cada vez ahora sí que hay más currículums encima de la mesa. Sí que es verdad que los puestos que necesitan una cierta cualificación sí que siguen siendo difíciles de cubrir, pero los puestos base e intermedios de perfil medio-bajo están siendo fáciles de cubrir y nos estamos encontrando que no hay esa tendencia tan acuciada de escasez de personal, al menos en la parte que comento, que es en puestos base y en puestos intermedios medio-bajos. En los que son más cualificados, en los que se necesita una serie de conocimientos más concretos y más cualificados, en ese caso sí que sigue siendo muy difícil encontrarlo. Y existe pues un esfuerzo bastante importante por parte de los hoteleros para intentar, primero, fidelizar a la plantilla que ya se tiene, aunque nos estamos encontrando, muchos de nosotros que solemos tener una fidelización muy alta de nuestra plantilla, pues este año en torno al 30%, al menos en mi caso, he tenido que renovarla totalmente. En muchos casos porque el perfil de la plantilla que ha decidido cambiar es un perfil que necesita cambios, que se aburre en el mismo puesto, que por mucho que les mimes, pues nada, necesitan un aliciente y una ilusión nueva con la que empezar. Y bueno, nos hemos adaptado, muchos de nosotros, no soy un caso aislado que ha tenido esta cuestión, pues nos hemos adaptado a esta circunstancia y en un tiempo récord hemos cubierto ese 30%, que eso supone un trabajo muy, muy complejo, de encontrar perfiles que se adecúen a esas vacantes que habían quedado de plantillas que ya están fidelizadas de muchos años. Pero bueno, estamos teniendo un modelo de gestión en el sector hotelero, gestión más flexible, más adaptativa a los recursos humanos, y las plantillas bases, que ya he dicho, están ya predefinidas y cubiertas, pues no nos dan tantos quebraderos de cabeza, pero cuando hablamos de estos puestos que son más cualificados que para cubrir, pues nos suponen una complejidad mayor. Ahí es donde hay un poquito más de escasez, y luego con el hándicap que ya sabemos que se inflacionan las condiciones en las que tienes que ofrecer para poder cubrir esos puestos, incluso fidelizar a los que tienes en puestos también altos, Y bueno, todo esto no solamente se inflaciona en lo que es la, esos salarios, esas condiciones, sino también el tema de la vivienda, ¿no? Que tienes que pues darles la opción de ofrecerles opciones de alojamiento, pues como buenamente hacemos en los hoteles, que es o buscando viviendas externas o incluso utilizando viviendas que pertenecen en propiedad a lo que es la empresa, o incluso pues facilitando contactos para que consigan esas viviendas, ¿no? Y eso pues lo que tiene que hacer es pues que tienes que equilibrar para que le resulte rentable el poder y le resulte y le salga a cuenta su proyecto de vida aquí en la isla respecto a lo que paga por esa vivienda y respecto a lo que cobra, ¿no? Y entonces pues intentamos en eso pues sacrificando rentabilidad, pero teniendo como objetivo que el proyecto en su conjunto sea viable, sostenible en el tiempo y que puedas tener un producto que pueda aspirar a tener unos buenos precios, pues tienes que tener una plantilla muy bien formada, muy muy bien cualificada, y eso pues supone pues estos sacrificios que bueno se hacen porque estamos acostumbrados al sector hotelero a hacer este tipo de sacrificios y hacer lo que tengamos que hacer para sacar adelante nuestros proyectos.
Diria que és el principal repte, el del personal, i per altra banda, l'escola d'hoteleria, que està recentment creada, ajuda una mica a pal·liar aquesta situació, aquest repte, o encara és massa aviat?
A ver, el reto que tenemos enfrente, bueno, hay muchos más retos, no solamente el de los recursos humanos. El recursos humanos es un reto importante en nuestro sector porque, lo queramos o no, por mucha digitalización, nuestro sector descansa sobre el factor humano, y eso es así, no lo puede negar nadie. No podemos poner a un robot atendiendo en recepción, ni a un robot haciendo la cama, ni a un robot dando la bienvenida, ni otras cuestiones que ya sabemos en las que descansa nuestro sector. El tema de la escuela de hostelería es positivo. Sin embargo, pues le falta rodaje, aún no es la solución perfecta. Hay puestos que no tienen no están dentro del programa de formación que se tiene allí. Tiene que empezar a caminar. También es un proyecto que ha comenzado muy sobredimensionado, porque tiene unas instalaciones perfectas, maravillosas, con una maquinaria de última tecnología, que espero que no quede obsoleta por no utilizarla. pero claro, ahora tiene que testear que el sector pueda llenar esas aulas a través de... Y más cuando tenemos un problema inicial de base. Y es que, claro, si puedes tener una persona, como ve el mismo trabajador, que sin formación ya tiene el puesto de trabajo y ya empieza a ganar dinero, pues dice, pues ¿para qué me voy a formar? Entonces esta es la cuestión. Y eso responde a que hay escasez aún de recursos humanos para cubrir ciertos puestos, y como van a tener que ser cubiertos por gente que no tiene la cualificación perfecta para ese puesto, aunque sí que cobra por esa cualificación, pues no existe la necesidad de algunos en formarse ni en hacer ese esfuerzo tanto económico ni en cuanto a tiempo de dedicarse a mejorar su perfil profesional. Y bueno, esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? En cuanto realmente solo se contrate o haya plazas solamente para gente realmente formada en los puestos para que realmente ganen en relación a su cualificación, en ese momento pues la escuela de hostelería pues se llenará. Y bueno, luego acaba de empezar a rodar, los inicios siempre son complicados, no solamente en hotelería, también en formación y en cursos de formación, y más en la escuela de hostelería, y tiene que tener su rodaje, su ensayo-error, y ir comprobando y testeando que esté de una manera o de otra, que encaje con lo que el mercado necesita en cuanto a su oferta de formación. I això és així.
Exacte. Mm-hmm. A l'inici d'aquesta xerrada que estan mantenint, recordem, amb Alicia Reina, que és la presidenta Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel, parlàvem de la situació de la geopolítica mundial, que ara mateix, evidentment, ens té a tots pendents. Quina és la previsió que fa el sector de com pot ser aquesta temporada pel que fa, per exemple, a l'augment de preus que posàvem abans també damunt la taula? Pujaran els preus?
A ver, en cuanto al contexto geopolítico y las previsiones, lo primero que yo pondría sobre la mesa antes de hablar de precios uh-huh. es de que hay un posible efecto positivo y un posible efecto negativo. Y entre ellos son vasos comunicantes. No podemos decir que están aislados, ¿no? El efecto positivo es que, bueno, es posible que a través de estos conflictos internacionales, pues parte de la demanda, o sea, desplacemos la demanda desde destinos percibidos antiguamente como correctos y estables a países donde se percibe más como poco estables porque están cerca del conflicto, etcétera, pues esos países pues ya no van a ser competencia nuestra porque vamos a desplazar esa demanda a destinos que son más estables como es Baleares que Ibiza concretamente y Formentera. Esto es una posible lectura positiva, pero hay también una lectura negativa y es que el desplazamiento de demanda de destinos percibidos como inestables tiene también otra consecuencia, que es el incremento de costes. El petróleo va a ser otro elemento también en los viajes, en el transporte. Aquí necesitamos que lleguen los turistas aquí. Y si el precio de ese traspaso de turistas o de ese viaje de turistas o de llegada de viajes aquí va incrementándose, pues eso también es un freno también a la llegada de turistas. Sí que es verdad que hay un tipo de turista o de viajero al que vamos muy encaminados en la isla, que es de alto poder adquisitivo, que ese pues no va a estar tan afectado por todas estas cuestiones geopolíticas y el incremento de costes y de precios. En cuanto a los incrementos de las tarifas, a ver, hay una primera cuestión que tenemos que tener sobre la mesa y es los costes, pues evidentemente se van a trasladar al cliente final, con lo cual es innegable que si sube mercaderías, sube los costes de transporte, sube etcétera, etcétera, suministros, pues evidentemente eso se va a tener que trasladar al precio final que tiene que pagar el viajero. Pero por otro lado hay un elemento que no podemos perder de vista y en eso estamos trabajando y por eso la respuesta a la pregunta que me habías hecho sobre personal es importante y es que aquí el reto es la percepción que tiene el cliente de que lo que paga se ajusta a lo que recibe. Ese equilibrio tenemos que salvaguardarlo de alguna manera, no solo como hoteles independientes cada uno de nosotros, sino como destino. Es decir, tenemos que llegar a hacer que el destino en sí sea un destino que esté a la altura por sus infraestructuras, sus suministros, su planta hotelera, su territorio, su paisaje, está a la altura de los precios que queremos y deseamos cobrar porque tenemos que cubrir costes, no solamente los que he dicho de gastos estructurales, sino también el tema de personal, que cada vez subimos más los sueldos, los salarios, y hay una inflación de esos salarios por la cuestión que hemos comentado de la vivienda, que tiene que poder ser absorbida por el precio final que paga el cliente. Con lo cual, subida de precios está en la línea, que hay que tener también una estrategia de subida de precios que evidentemente cubra costes y que se haga de forma progresiva para evitar pues lo que ha sucedido en las otras temporadas, que de repente empiezas con tarifas muy muy altas, te das cuenta de que el mercado no es capaz de absorber esos precios, no hay la flexibilidad que tú te pensabas y entonces luego acabas bajando y eso enseña al cliente a decir, bueno, pues espero al último momento a reservar porque sé que luego van a salir estas ofertas, cojo una flexible porque luego podré cancelarla sin gastos y luego hacer una reserva en un precio que seguro que va a salir en el último momento, y enseñas al cliente a estas maniobras, ¿no? En vez de intentar hacer colchón y reservas anticipadas, a que vea que no compensa hacer esas reservas anticipadas, y evidentemente también eso pues genera un malestar en general porque uno puede subir tarifas progresivamente e ir haciendo un buen colchón si todos vamos en sintonía y no hacemos estas estrategias un poco kamikazes, que lo que hacen también es canibalizar reservas que ya tenías prácticamente ya hechas y a punto de consolidar. Entonces, eso es importante. Las estrategias de precios son de cada hotel y cada persona y de cada empresa, pero tenemos que tener claro qué es lo que no funciona y lo que al final es contraproducente.
Alicia Reina, presidenta a Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel, ha estat un plaer.
Igualment, moltes gràcies per convidar-me i, bueno, me sent com a cameua.
Bueno, d'això es tracta. I doncs seguirem pendents de com evoluciona la temporada, precisament parlant això de reserves, de volum, de tendències, del que passa també al món des d'una perspectiva local. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim, que crec que tenim en Ivan Llarza preparat per obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
I doncs seguim amb el Gabinet de Curiositats del nostre company Ivan Llarza, que ja és per aquí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui ens tornem a endinsar al món de les paraules, home, que ja feia temps que no hi entraven. Però avui parlarem... O sigui, avui és un curs avançat de llenguatge, veritat? Parlarem...
No sé si avançat és la paraula, però... particular.
Parlarem de paraules mentideres, veritat? Això què és exactament?
Això és. Això és un tema que em fa molta gràcia i que ja fa temps que volia tractar aquí. De fet, en aquestes quatre temporades que tenim ja de gabinet...
Sí, que es diu ràpid, eh?
Ja li hem dedicat un bon grapat de gabinets al món de les paraules, uns quants a les paraules i expressions pitioses, però avui farem una cosa especial. No diria jo avançat, però especial. Parlarem de paraules, expressions i coses del dia a dia que tenen algun tipus de misteri i que a vegades, tot i que les fem servir a diari, ens enganyen. És a dir, són paraules mentideres, com has dit.
Mm-hmm. Home, jo crec que això, quan ja saps fer servir les paraules mentideres sí. Sense que et menteixin, ja és que tens un nivell...
T'adones del que està passant ahir.
Clar.
L'excusa de tot això la vaig trobar l'altre dia, que estàvem fent una passejada pels amunts, i ens varen aturar a observar unes floretes allà, i varen veure uns dels clàssics de la confusió de les paraules en els boscos pitiussos. Jo estic segur que molts oients estan familiaritzats, encara que sigui una mica, amb les plantes més habitual que et pots trobar aquí, com ara la mata o l'estepa. I aquesta, l'estepa, és l'origen d'aquest gabinet.
L'estepa?
L'estepa uh-huh. És aquesta, és un arbust, en castellà es diu jara, la jara, uh-huh. L'estepa. És un gènere, una família d'arbustos de fulla perenne, que és molt comuna en aquestes latituds, aquí al Mediterrani, i que és molt fàcil de trobar i de veure. Bé, el cas és que en qualsevol passeig que tu et pots trobar, no només una estepa, sinó dues espècies, o tres, com ja veurem, atenció, la blanca, l'estepa blanca, i l'estepa negra. I aquí arriba la part més sucosa. Ara arriba el bo. De quin color són les flors de l'estepa negra? Blanques.
Uh-huh.
I de quin color són les flors de l'estepa blanca? Rosa, com és lògic i normal.
Home, evidentment, sí. Evidentment. Això no té cap tipus de sentit, està claríssim.
Sí.
Però, clar, no sé si són víctimes d'uns botànics borratxos o
no
alguna
sé,
cosa
sí.
així.
En Linneo, no sé si en Linneo...
En Linneo es va engatar un dia, pas amunt.
Sí, li donava ja el... Sí, no ho sé, no ho sé. Però no sé en què pensaven quan li van posar el nom, però és curiós. Quan no saps per què és així, et sembla molt curiós. A veure, l'estepa blanca, que té flors de color rosa...
Molt fàcil dit, tot. Vale.
És molt fàcil de trobar en boscos on, per exemple, hi hagi hagut un incendi, ja que es tracta d'una d'aquestes plantes piròfites. En eivissenc s'anomena també estepa d'escurar. I això ja pot sonar a la gent un poc major, ja que s'ha fet servir tota la vida com a fregar i per netejar els plats. Uh-huh. I fins i tot, jo això no ho he viscut, però m'ho han dit, com a paper higiènic als boscos. Tu ets allà al bosc i t'atures, t'has d'aturar, agafes una estepa. Resulta que el nom d'estepa blanca li ve perquè està coberta d'uns minúsculs pèls blancs com una mena de borra, però potser jo no diria que és una cosa tan òbvia com el color de la seva flor, que per al comú dels mortals sembla una cosa més cridanera.
Sí.
L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera diu que és com una eivissa, però no tant a Formentera, com la seva cosina, l'estepa negra, que en la Pitiusa menor és encara molt més escassa. Aquesta estepa negra, la segona, la que té flors blanques, aquesta resulta que és un arbust d'un to més fosc en general, les fulles, tot, és un poc, una micolla més fosc, la qual cosa li dona el nom estepa negra, no pas per les seves flors. I no t'ho perdis, prepara't, perquè hi ha encara un altre membre d'aquesta família d'arbustos, que es diu, el gènere és Cistus, que acaba de completar aquest trio de l'engany de les estepes. Hem vist l'estepa blanca, que flors roses, l'estepa negra de flors blanques, i hi ha una altra de fulles llargues i estretes que s'assemblen moltíssim al romaní. Potser l'has vista? És com si fos un romaní que no fa olor de res, i això es diu esteperol, esteperola, i encara que normal, la gent del camp de vegades el coneix com romaní bord. En castellà es diu romero macho. I és el tercer membre d'aquesta família de Cistus, que tots en diuen mentides.
Clar.
L'un no és romaní, l'altre, que és blanc, fulles roses, és negre, fulles blanques, això és un...
És una família, efectivament, de plantes mentideres. Ara sí. Ara ho entenc, idò per on anava el tema. Mira, veus, jo també m'he autoenganyat.
Tu hagués
pensava...
caigut.
Exacte, jo hagués caigut, perquè anava per una altra banda, jo. Així que, bueno, res, no tenim més remei que aprendre de botànica, per
així
no confondre's, així, per
així,
no deixar-nos enganyar, no?
No, sí. Si et fes de cònsol, pensa que les plantes no són les úniques que s'ofereixen aquestes embolics de paraules. Per exemple, sense anar-nos més lluny, tenim el costum, que ja hem comentat en altres ocasions, que cada lloc tingui noms propis per a les varietats comunes de plantes o animals. I
clar,
això fa uns embolics que
encara
no
ho complica tot
sí,
una
sí,
mica
sí.
més.
I el dolent ve, el difícil ve, quan no és que l'animal en qüestió tingui un nom diferent del d'una altra zona, sinó que és sempre el nom d'un altre animal pròxim, la qual cosa porta ja a la confusió definitiva. I això succeeix amb els ocells aquí. Una de les espècies que jo em crida més l'atenció va ser una de les primeres que vaig aprendre aquí a Eivissa, i que és un dels ocells que trobem amb més facilitat a qualsevol jardí i qualsevol bosc, és això que a Eivissa, a les Pitiuses, se li diu enganyapastors.
Sí.
Enganyapastors és una família que es diu Sílvia, Curruca, en castellà es diu Curruca, n'hi ha fins i tot un endemisme, Curruca balear, Sílvia Baleàrica. Això, són una família de petits ocellets que és fàcil d'escoltar, a vegades no tan fàcil de veure-us. Són molt inquiets i no paren de moure-se en els arbustos i emeten una sèrie de sons més o menys metàl·lics.
Jo crec que l'hem escoltat, aquest, veritat.
Vàries vegades, diverses vegades, aquí, perquè és molt comú, l'enganya pastors. A Mallorca li diuen busqueret, en castellà es diu curruca. Doncs bé, a Catalunya, un enganya pastors també és un ocell, però no té res que veure. L'enganya pastors a Catalunya és un ocell nocturn de molt major grandària i que caça insectes, papalloles nocturnes, al vol, amb la boca ben oberta, com si fos un tauró ballena, i que aquí rep el nom de cap d'olla. Com veus, tot claríssim.
La veritat és que avui m'estic fent un embolic entre que jo ja venia així mitja dormida avui, en aquestes hores encara, sí. M'estàs ficant en un embolic que jo només espero que no perdem oients amb tots aquests embarbussaments botànics i animaloides.
I el que ve, prepara't, perquè hi ha un nom que suscita molta confusió.
Sí, encara més.
Sí, sí, i aquest és, però molt comú, és l'illa que tenim aquí al costat d'Eivissa.
Espera, què?
Formentera.
Com?
Resulta que durant segles s'ha assumit que el nom de Formentera ve del llatí frumentum, és a dir, blat. De fet, fins i tot, hi ha a l'escut de la Pitiusa Menor hi ha espigues de blat.
Ai, m'hi havia fixat, és veritat.
A Formentera. Hi ha sí. De frumentum, forment, sí. Blat, bladera, no?
Sí.
No obstant això, ja fa temps que hi ha teories que apunten a diversos orígens del nom, que no tenen res que veure en el blat, a més de que el fet que Formentera mai ha estat una gran productora de blat. Una de les més acceptades és la que va desenvolupar el filòleg Joan Coromines, molt conegut, que apuntava al fet que pogués venir de Promontòria, que té caps, que té puntes, igual que, per exemple, Formentor, a Mallorca, d'on tampoc no hi ha de blat. Sense sortir de Formentera, no em mentiré, i ficant-nos en el meu tema favorit, és a dir, el pa, trobem, miracle, a Formentera, aquí trobem una paraula que ens diu la veritat.
Home, ja havia de ser a Formentera, sí, com a Formentera. No podia ser d'una altra manera.
I això, el teu germà estarà molt content i fa honor al seu origen, i és la paraula que és polidíssima, bescuit.
Sí.
Mentre que a Eivissa el pa cuit dues vegades, bescuit. Bizcocho, que es presenta en trossos cruixents, se'l denomina crostes. A Formentera es manté el nom que defineix el procés i l'origen d'aquesta elaboració, la doble cocció. És cosina del castellà bizcocho, que originalment tenia el mateix significat, i no l'actual, on en castellà, avui dia, un bizcocho és una massa dolça molt tendreta. De fet, en castellà, les crostes, durant segles, quan s'elaboraven en tots els ports de mar, es deien costres de bizcocho, o directament bizcocho. I així figura, per exemple, en els documents referents a la navegació de l'època daurada dels descobriments, on sempre els vaixells duien molt de bizcocho, costes de bizcocho. L'Enciclopèdia d'Edifici Formentera ho resumeix en pa cuit dues vegades, bescuit, perquè s'assequi i duri molt de temps, que antigament es feia servir per proveir les barques i armades. És a dir, a Formentera diuen la veritat.
Home, i d'enhorabona als formenterencs, per mantenir, per lo menys, un nom autèntic. I ara que ja hem agafat aquest ritme, va, quines altres paraules mentideres ens podem trobar en el dia a dia?
Sí, hi ha un que jo em crida molt l'atenció, és un topònim eivissenc, que encara que et sembli mentida, de veritat, que jo m'he trobat a molts eivissencs que desconeixen el seu origen. I és...
Per tant, avui no em facis cap examen, eh?
No et demanaré a tu per no posar-te en un compromís.
Gràcies.
Sant Agustí d'Esvedrà.
Sí.
I jo imagino que qualsevol que estigui una mica al corrent de la geografia eivissenca s'haurà adonat que Sant Agustí està una mica lluny de la famosíssima illa d'Esvedrà.
Home, els agustiners són una mica com els bascos, eh? Que ells estan a prop del que vulguin.
República independent, sí. Això jo puc donar fe.
Una abraçada a tots els meus amics de Sant Agustí.
Sí, l'Enciclopèdia d'Eivissa Formentera ens aclareix. S'anomena d'Esvedrà per la denominació dels Puig on es va situar el temple parroquial. És a dir, l'església de Sant Agustí està al Puig d'Esvedrà, res que veure amb l'església. Allí s'establí el primer nucli urbà i s'anomenà d'Esvedrà per la denominació d'aquest puiget on havia, on es va posar el temple parroquial. Sobre l'origen del nom Esvedrà, ha treballat molt un dels grans, per no dir el major expert en toponímia pitiusa, Enric Ribes, que això, ell sol anar més enllà de les teories clàssiques, que a vegades són fantasioses. En Coromines, que hem citat abans, deia que Esvedrà podria venir de vitrare, com vidre, a causa dels reflexos brillants que es formen quan les ones acavallades baten damunt el rocam d'aquella penya colossal.
Que poètic.
Toma ja. Ja, Enric Ribas ho dubta. Pel contrari, Ribas sosté que podria venir de Fundum Petranum, de Petra, és a dir, una terra alta i rocosa, perquè, de fet, no sols l'illa i aquesta muntanya en Sant Agustí tenen aquest nom d'Esvedrà, sinó que des d'antic es coneixen topònims compostos d'Esvedrà, d'Esvedrà. Hi havia Esvedrà des Ribes, Esvedrà es Marins, Esvedrà des Serres. El que sembla indicar, potser, que existia fa temps una gran comarca eivissa amb el nom Esvedrà.
Molt bé, m'encanta.
No només els illots.
Idò, abans d'acabar, quines últimes mentides podem trobar-ne sense, sense que ens donem compte?
Bé, hi ha una que no és ben bé una mentida, sinó que és una de les, jo trobo que és de les més delicioses expressions pitiuses, és un parell pagès. Allò m'agrada, un parell pagès. Què defineix? Una quantitat que no sol ser dos. Normalment un parell són dos, però un parell pagès
pot ser qualsevol número de zero a infinit.
I aquí un esment especial per al grup dos, musical no? Giuseppí, anomenat Un parell de tres, amb en Vicent Palermet, per exemple, que està format per quatre membres.
Veus?
Allò m'encanta. És un quartet que es diu Parell de tres. Com a curiositat, i tornant al món del pa, ja amb això acabam, en anglès existeix una expressió que està un poco cosina.
Familiaritzada.
Sí, anomenada la dotzena del forner. En anglès, the baker's dozen, que està composta literalment per quantes? 13 peses. I que té el seu origen a les severes lleis que penalitzaven la falta d'honestitat dels forners en el lliurament dels pans, de les peses, per la qual cosa, i sobretot per evitar-se problemes, els forners s'asseguraven donant una peça més, per si de cas, i d'ençà bé això del de Baker's Dozen. I finalment n'hi ha una que em fa molta gràcia, que en realitat no és pitiusa, no, això és català, i, però és un, passa, i ha passat allà on jo visc, a Sant Antoni. I hi ha una zona on, tu saps que hi ha barris on els carrers tenen noms d'una cosa,
sí,
de ciutats d'Espanya, d'ocells,
de professions,
sí. Allà jo visc, tots són noms d'aliments, de coses de menjar.
Molt bé.
Hi ha el jubert, la canyella, el que sigui, i hi ha un carrer de la Civada, que per si de cas, cal aclarar-ho, no té res que veure amb l'ordi. Cebada en castellà. Això és un fals amic. Cebada, en castellà, es diu ordi. I què és la civada en català? En català és el que en castellà i en llatí és avena. No t'ho perdis. Resulta que en una d'aquestes, allà on jo visc, per a facilitar la visibilitat als cotxes i així afavorir el trànsit, l'Ajuntament, els operaris, havien d'instal·lar un mirall a una cantonada del carrer de l'ordi. I per descomptat, on el varen ficar? Al carrer de la civada de l'avena, no t'ho perdis.
Ostres, per favor.
Això ha passat, eh? Civada, avena, atenció, alerta, sí. Ordi, cebada.
No us confoneu quan estigueu circulant, sí, per el barri d'en Ivan Llarza. No podia passar en un altre barri, això havia de passar en el teu, Ivan.
I no està lluny del carrer d'Esblat, el meu favorit.
Fixa't. I doncs res, esperem que haguem pogut contribuir a que la gent s'aclareixi una mica. Jo crec que no ho he aconseguit, encara m'has de prendre un altre cafè.
Sí.
I entener-ho tot. I tornar-me a escoltar aquesta secció, sí, a la carta. I
quin color és la flor de l'estepa negra?
Blanca, això m'ha quedat clar. Ivan Llarza, mil gràcies.
Gràcies.
Fins molt aviat.
Fins aviat.
El termòmetre.
12:47, seguim amb més assumptes d'actualitat que cada setmana ens porten a prendre la temperatura de l'actualitat arreu de l'illa, i aquesta setmana tenim a la nostra companya Ivonne Aranyó com a responsable del termòmetre, i jo volia saber què ens has preparat per aquesta setmana. Molt bon dia, Ivonne.
Bon dia, Laura. Doncs mira, per el termòmetre d'avui hem portat aquí als estudis de IB3 Ràdio a Maria Ferrer Prats, que forma part de la directiva de l'Associació de Veïns de Corona, perquè el 17 d'abril el Consell els hi otorga, els hi lliurarà el Premi al Mèrit Ciutadà. Maria, bon dia.
Bon dia i salut.
Salut. Com veu rebre el tema del premi? Com us ho van dir? Com el rebeu?
Bueno, va ser tot una sorpresa molt grata, la veritat, però clar, quan no t'esperes res, pues, encara pareix més polit. La veritat és que un treballa i un fa coses sense pensar mai el reconeixement de les institucions i de la gent en si, i la veritat és que va ser molt, molt polit.
Mm-hmm. Preparats pel 17?
Sí, sí, sí. Nosaltres estem...
Anireu tots?
Estan preparats a tot el que venga, ja.
Molt bé. Escolta'm, us donen aquest premi per recuperar antics oficis i cuidar del camp de Sant Agnès i transmetre també als joves, no?, aquestes tradicions ibicenques. Com està el tema ara dels ametllers?
Bueno, el tema dels ametllers està molt trist. La veritat és que han començat en sa... en començar a recuperar el que és el pla i llavors volem seguir en tot l'entorn del pla, tot corona la nostra idea. Mm-hmm. I el que hem de fer és començar a sanejar en el camp. Hem d'arrencar el que són tots els vells que ja estan morts i tornar-ne a sembrar. L'any passat en vàrem arrencar molts, 2.000 i pico de ametllers. Enguany alguns se'n sembraran de nous i tornarem a seguir arrencant tot el que hi haiga vell, perquè el que és tot el fong i tota la pandèmia que hi ha, pues es puga llevar i tornar a recuperar. Quizà no tothom voldrà sembrar ametllers, però bueno, entre figueres, garrovers i ametllers tornarem a posar el pla més polit.
El fet que hagi plogut tant suposo que és bo, no?
Sí, sí, sí. L'aigua és necessari. Mm-hmm. És una cosa que sense aigua no hi ha vida, tampoc.
No, està clar, està clar. I també parlen de recuperar oficis tradicionals. Què és el que feu per recuperar aquests oficis i per transmetre-ho als més joves? Quines activitats feu?
Bueno, pues nosaltres fa 18 anys que ho vàrem començar, fa 17 anys que la feim perquè vàrem haver d'aturar per la pandèmia, un any, però vàrem començar... vàrem començar quan estàvem en SAPA, que havia estat la presidenta de SAPA i després de l'Associació de Veïns, i quan estava en SAPA vàrem començar, hi havia uns güelos que venien per allí, anàvem parlant i tal, i vàrem dir, i per què no recuperam el que és una sitja i a veure què feim? I en seguida vàrem dir, si voleu, nosaltres us ajudam. I nosaltres, bueno, encantats de la vida, claro que sí. Uh-huh. I vàrem començar poquet a poquet, i gràcies a tots aquests güelos que ens han ajudat i que tota aquesta gent del poble que ens apoya i ens ajuda, doncs vàrem començar en la sitja. Llavors vàrem seguir en el forn de calç, el forn de pega, el d'encritar de ginebra, un forn de pa, i bueno, i la idea és de fer un forn de ceràmica també durant aquest any, si sabem. I per jo, el més polit de tot és quan ve aquestes lotets joves, aquests infants que venen, que els professors els duen allí, els hi podem explicar, i els ho poden tocar, ho poden veure, que per jo és una satisfacció, una cosa que no és que no ho puc explicar. La veritat és que és superpolit quan els hi ensenyes a respecte a les coses, a les persones, a tot. Que si perdem el respecte ja ho perdem tot. Vull dir, això és una cadena. Quan ells venen i poden fer foc al forn, poden jugar en su carbó, saben com es fa, com... És que és superpolit. La veritat és que és una emoció que, com dic, és que no ho puc explicar. La veritat és que és molt, molt, molt polit. I també els hi deixam sembrar arbres, que puguen venir a llevar corona, a cuidar-los, a veure-los, a el que és, bueno, pues, lo nostre i les nostres tradicions i les nostres rels. Nosaltres a Eivissa venim d'això, vull dir, del camp, hi vivim tots, del camp i la mà. Si deixem perdre això, ho deixem perdre tot.
Clar. Creus que les noves generacions tenen interès per tot aquesta tradició?
Ara es
aquests costums.
Pues jo penso que sí. Penso que sí, perquè veig gent jove que s'hi involucra. Jo veig ara, per exemple, els nostres fills, que varen començar des de petitois, que duen amics i venen, inclús aquest any que hi havia lotets així que havien vengut fa uns anys i ara que ja eren de 18 i 19 anys, i em deien, ai, mira, què tal, que jo vaig venir quan era petitet a l'escola i encara me'n record i tenia moltes ganes de tornar. I veure... pues això és molt polit. I si granet entre tots, podem tornar a recuperar el que és la Eivissa nostra i la Eivissa rural, doncs pues, molt, molt satisfets, la veritat.
Molt bé, molt bé. Perquè no sé si ens podries, per la gent que no ho sàpiga,
com funciona el forn de calç, de pega, els diferents que has dit? Una mica així per sobre, suposo que deu ser...
Sí, bueno, explicar així és un poc difícil, però bueno, la sitja començant, pues, primer anant en el bosc a tallar la llenya, la baixam a el que és a la plaça de Sitger, que es diu, col·locam la sitja per poder-la col·locar la llenya per poder muntar la sitja, es ben tapa de rames verdes i terra cremada, perquè això té que coure ofegat, perquè si fes foc, mos quedaria un munt de cendra i tenim que fer carbó. I es té que cuidar molt que estiga, que coga, pues, ofegat a poquet a poquet, i així feim el carbó. I llavors també tenim el forn de calç, que el forn de calç és de pedra. Aquest li hem de fer molt, molt de foc. Són, el nostre, ho feim com a petiteta escala, és un forn petit, però necessita quasi dos dies o dos dies i algo per coure, i llavors li hem de fer prou foc que la pedra que s'hi posa a dins quedi calç. I això es té que anar molt enseny perquè no pot rebullir, perquè si no ja no faríem calç. La pedra llavors no couria. Es té que anar remenant molt dins el cocó del forn de calç. I és molt polit, és molta de feina, però és molt polit. És increïble llavors veure com et surt la calç. Llavors, dia que la treus, inclús que la poses en un poal amb aigua, que la veus a bullir, és increïble. La gent queda espantada. Jo mateixa era una de tantes que no havia vist mai a coure'n. I és molt polit.
Home, requereix paciència i tècnica.
Paciència i tècnica, i sí, i seure'ns. Gràcies a aquests güelos que mos estan ensenyant i ara encara venen i mos van dient mireu que cap aquí, faceu-li foc aquí, mireu que... I gràcies a ells, la veritat és que podem recuperar tot això.
Clar, perquè això va de generació en generació. No hi ha... Bueno, hi ha l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, però no és el mateix, que t'ho expliquin i t'ensenyin.
És que és això, jo ho dic...
tallers, no?
Sí, sí, és el que jo dic. Que nosaltres tenim com un museu, però viu. És una cosa que ho pots veure i tocar. I un museu és molt polit quan t'ho expliquen i veus, però quan tu hi ets i ho pots tocar i ho pots fer, la veritat és que canvia molt, és molt polit.
Escolta'm, i el forn d'encriptar de Ginebra? No ho havia sentit mai.
Sí, l'encriptar de Ginebra era el que antigament era la seva medicina, era el seu antibiòtic, que hi havia antigament, perquè llavors no n'hi havia d'antibiòtics, hi havia medicina natural. Pues feien de les estelletes de ginebra, de ginebra, es fan estelletes molt petitetes, es posa dins una olla, una olla de test, se li fa foc al rededor, i van de baix, té un altre platet, i baix una altra olla. Són com a dues olles juntes, i allò, en la calor del foc, va fent que s'encritar baixi a la olla de baix. I aquell encritar és medicinal. Deien que tres gotetes en sucre, perquè és molt amargant, molt amargant. Ho posaven en sucre, dins la mà es posaven una mica de sucre i tres gotetes de ginebra i ho feien com una boleta i se l'enviaven. I deien que allò purificava la sang. Sigueu o si no, això ja no us ho diré, però...
És a dir, que ho feien servir per tot, no?
Sí, sí, sí. Inclús hi ha gent que té psoriasis i això, se'n posa així per la pell i això, diuen que també és bo. Bueno, jo penso que tot lo natural, si no fa bo, no fa mal. La veritat és que...
Sí.
Però que antigament era el que es feia servir, sí.
Era el que hi havia.
Sí.
Valtros sou l'única associació de veïns que fa aquest tipus de... que recupera les tradicions així...
Que jo...
Almenys els més d'estar... Jo no ho he sentit...
Sí, que ho faci tot així, pens que sí. Que sempre hi ha alguns que fan una sitja o un forn de calç o quizà, no sé exacte, però jo pens que tinga tot l'entorn que hi haiga, el que són tots els forns antics, pens que som els únics.
Bueno, per això us donen aquest premi al Mèrit Ciutadà. Maria Ferrer Prats, moltíssimes gràcies per haver vingut fins aquí, fins als estudis d'IB3 i l'enhorabona.
Moltes de gràcies.
I doncs sí, moltíssimes gràcies. Jo em sumo a aquest agraïment d'Anna Ivone, a Maria Ferrer Prats, a tots els membres de l'Associació de Veïns de Santa Agnès. Enhorabona per aquest reconeixement i ja estarem pendents d'aquesta entrega. Nosaltres ara, quan són les 12:57, res, fem una aturadeta molt curta i de seguida tornem ja per enfilar el final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12:58 i bon Aranyó, molt bon dia a la Nou.
Bon dia, una altra volta.
I moltíssimes gràcies també per haver recollit aquest testimoni. Nosaltres ara ja ens toca repassar l'agenda cultural del dia, ja estem arribant al final del programa i avui començam a Vila perquè l'hotel Ocean Drive presenta l'exposició Sensitive d'en Anthony Gofer, un artista valencià resident a Eivissa des dels anys 80, una mostra que es pot visitar fins al dia 30 d'abril.
Sí, Gofer manté una trajectòria consolidada dintre del panorama artístic balear. Abarca disciplines com la pintura, l'escultura o el collage. L'exposició proposa un recorregut pel seu univers on destaquen les composicions geomètriques, les figures humanes i els paisatges reinterpretats des del seu punt de vista. Connecta conceptes com la identitat, la memòria o la transformació.
I a Formentera ja s'ha inaugurat l'exposició de l'alumnat del taller de talla en fusta de Aaron Keidar.
Sí, així és, una exposició que estarà tota la setmana, es va inaugurar dilluns i es pot veure fins l'11 d'abril a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell en horari de 11 a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre.
Molt bé, Ivonne, i doncs quedem amb tot això. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa felicitem-ne Donita Sparks, que avui fa 63 anys, cantant, guitarrista i compositora nord-americana. Amb 22 anys va fundar, juntament amb Susie Garner, el grup de rock femení L7. Avui la felicitem amb aquest Pretend We're Dead. Ho deixem aquí i demà tornem a les 12:04. Fins demà.